Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, el 1288, anà a París, on, a la Sorbona, llegí públicament la seva Ars. També s'adreçà al rei Felip el Vell i a la universitat per instar a la fundació de monestirs per a l'ensenyament de les llengües dels infidels. Aquesta vegada, però, fixà la seva atenció en els tàrtars, proposant doncs, que les primeres missions portessin a París alguns d'ells per tal de formar-los en la doctrina cristiana i que, retornats al seu origen, difonguessin l'Evangeli, tal es parlar de que podia ser l'evangelització de les Illes Canàries en el cas. Així mateix sol·licità la traducció de les seves obres a les llengües dels pagans. Durant aquesta estada francesa, obtingué el títol de mestre de les arts a la Sorbona, una titulació que li permetia situar-se en una posició d'igualtat entre els acadèmics i li obria les portes a les instàncies eclesiàstiques a l'hora d'exposar les seves posicions teològiques i doctrinals.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Avís als oients. Segurament has trucat a la ràdio per dir la teva.
Ho faria d'una manera...
Fa temps més... que ho fem així.
Ja, però és que és una cosa que no...
Per respondre una pregunta, per anar-hi de públic, o fins i tot per trobar qui t'ajudi a fer el discurs del casament de la teva neta.
Hola, sóc en Pere.
Però ara també pots trucar-nos per explicar un record, una anècdota o simplement la teva bona experiència amb un producte que hagis descobert gràcies a la ràdio. Si ets un ràdio encantat, entra a radioeficàcia.cat o truca al 935 455 883 i deixa'ns el teu missatge. Seràs el protagonista de la nova campanya sobre l'eficàcia d'aquest mitjà. radioeficàcia.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
This land of an hour
Amigues i amics, què tal? Benvingudes i benvinguts a aquest compromís ciutadà versió dissabte des d'ara fins a les 9 del vespre, recopilant els fragments del compromís ciutadà emesos des del dilluns passat i fins ahir divendres. A més, com saps, amb el fil musical com a excusa, com a pretext, amb aquesta deliciosa cançó amb la que hem començat, Gofrio Oriema és l'intèrpret i la cançó es diu Land of Ananka. Aquesta setmana hem viatjat cap a la República Centreafricana i ho hem fet amb el tècnic de Nacions Unides allà, en aquest país, Albert Caramés. Així que, sense més, donem pas a la secció i comencem el programa d'avui.
El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Albert Caramés, què tal? Com estàs?
Hola, què tal?
Tècnic de Nacions Unides en aquests moments a República Centreafricana. Això és a Bangui?
Exactament, a la capital.
A la capital. Quant temps portes viatjant per aquests mons de Déu i fent de cooperant?
En total, des de que vaig marxar per primer cop, ja deu fer més de 6 anys. El que passa que manades i vingudes, el període és com no puc dir que porto 6 anys a l'Àfrica, que seria mentir directament, però sí, des del setembre del 2009 que vaig voltant.
I per quins països has estat?
He estat en 3 països, a la Costa d'Ivori, vaig estar-hi 3 anys, a la República del Congo, al Congo petitet, que li dic jo per entendre'ns, a Brazzaville uns 6 mesos, i a la República Centreafricana amb 4 tandes, i he estat des del maig del 2013, o sigui, uns 2 anys i mig.
Recordes que ens pots recordar què hi has estat fent a cadascun d'aquests països?
Sí, a la Costa d'Ivori vaig estar treballant en un centre local de recerca, sobre estudis per la pau i en col·laboració amb l'Institut Català Internacional per la Pau el primer any, del setembre del 2009 al setembre del 2010. Després vaig estar com a tècnic de desarmament amb la missió de Nacions Unides. D'allà vaig passar a ser tècnic de desminat amb les Nacions Unides encara a la República del Congo. I després a la República Centreafricana, sempre a Bangui, he treballat un parell de cops amb Metges Sense Fronteres, un com a responsable d'assumptes humanitaris, després d'un terme un estudi intern, i després he estat treballant com a consultor en terme d'armes lleugeres, i ara actualment soc tècnic en reforma del sector de la seguretat, exèrcit, policia i aparell judicial a Nacions Unides encara pel mateix país.
Caram, interessant, ara ens ho explicaràs, tot això, però un tècnic de Nacions Unides o de Metges Sense Fronteres, el que sigui, trepitja molt terreny o fa feina de despatx?
Es fa més feina de terreny amb Metges Sense Fronteres, on la seva capacitat operativa és major i la seva capacitat d'incidència directa és superior per ser una ONG humanitària.
Caram.
I treballa molt directe i té molta afecció respecte als projectes de terreny, i a vegades els projectes de Nacions Unides són, em permeto dir, excessivament de concertació, de despatx a nivell de coordinació política necessària, però a vegades una mica excessivament, on es perd a vegades els reflexos sobre què pensa, com respira la part nacional, ja sigui govern, ja sigui societat civil, i és una part que crec que necessita reforçar-se.
Caram. Home, em crida l'atenció això de desminat. Però era amb Nacions Unides, has dit, no?
Sí, és desminat perquè és el nom en general, però va ser a la República del Congo al març del 2012, va haver-hi l'explosió d'un dipòsit de munició al centre de la ciutat.
Que va ser una de les excuses per les quals ens van posar en contacte amb tu.
Exactament.
I va ser via Skype.
Va ser via Skype, que va costar una mica perquè les connexions allà són ben difícils. I va ser una explosió d'un diumenge de març, de ben d'hora al matí, que va causar, malauradament, més de 220 morts, i que va arrasar en una zona del voltant d'un radi, del voltant d'un quilòmetre quadrat. Són les imatges, visualment, les més bèsties que he vist mai. Veure un cràter llunar enmig d'una ciutat és una de les coses que més m'ha impressionat viatjant.
Ai, i recordo la imatge, la recordo perfectament, perquè a més també va donar la volta al món. Mira, precisament, que fa unes setmanes parlàvem amb l'Òscar Mateus, que parlava de la invisibilitat que hi ha de molts d'aquests conflictes i històries que passen, i aquesta no és que es donés a conèixer molt, però sí, la recordo perfectament. I ara què estàs fent a Bangui, exactament?
Ara estic en el que s'anomena el procés de reforma del sector de la seguretat.
Sí.
Un procés que intenta ser, de moment, de caire, de nivell més estratègic, més polític, on s'intenten detectar quines són les amenaces i els objectius del sector de la seguretat. Per entendre'ns, per simplificar-ho, molts cops quan es parla d'una reforma de l'exèrcit es tendeix a parlar en formació, en donació de material, i a vegades més enllà de la perspectiva que es vulgui adoptar, no és efectiva, perquè molts cops doncs, no es compleix cap mena d'objectiu, sinó que responen a objectius purament polítics o personalistes del govern. Acaben sent gent formada que acaben sent els guardaespatlles de ministres o dels membres de l'executiu. El que s'intenta fer és fer una visió, intentar portar una visió més global. Quines són les amenaces que ara mateix afecten a la República Centreafricana? I quins són els millors mecanismes per intentar resoldre-les? Fins ara, l'exèrcit s'ocupava, per exemple, de guardar les presons, quan en tants altres països hi ha una cèl·lula penitenciària, que depèn del Ministeri de Justícia, per exemple, que s'encarrega d'això. Qui és l'encarregat de respondre a la violència urbana? És una qüestió policial o és una qüestió d'exèrcit? Perquè aquí està millor capacitat. I a partir d'aquí, intentar, amb el temps, intentar resoldre, intentar donar les eines adequades, no només el que tothom espera en matèria de diners, sinó també formatives i estratègiques. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Oh,
Jason Ross es va fer famós per aquest tema, I'm Yours, i nosaltres l'hem volgut recuperar pel compromís ciutadà. Ens agrada la bona música, creiem que aquesta és una de les cançons que compleix perfectament amb els requisits per sonar a través de Radio Estel, melodia meravellosa, principalment, i després un ritme que no sigui excessivament accelerat. Una cançó alegre, vital, optimista, I'm Yours, de Jason Ross. Però encara tenim moltes coses per parlar amb l'Albert Caramés.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Estàs en aquests moments treballant en aspectes de seguretat que tenen a veure amb les amenaces que podrien rebre, diguéssim, d'alguna manera, a la República Centreafricana, i quines són aquestes amenaces?
Per intentar simplificar-ho, s'intenten dividir en dos grans grups d'amenaces, que crec que explicarà, s'intenta explicar-ho bé, les amenaces internes i les amenaces externes. Les amenaces internes no són només els aspectes de criminalitat, de grups armats, de presència de grups armats que hi puguin haver, que existeixen, i que seria molt complex explicar-ho, però que hi són presents des de la darrera... Exactament, des de la darrera crisi político-militar. Però per introduir-ho, em sembla important dir que aquestes amenaces internes també s'hi han d'incloure aspectes com el clientelisme, la corrupció, el nepotisme, la feblesa del sistema educatiu, del sistema sanitari, i que porten a una inseguretat humana. El que nosaltres intentem defensar és el concepte de seguretat humana. Quines són les amenaces, no cap a l'Estat, sinó cap a l'ésser humà, cap a la població centreafricana, que és el que ens afecta. I després, un segon gran grup, que són les amenaces externes. Quan s'intenta instrumentalitzar aquestes amenaces externes, com ho veiem aquí, en el continent europeu, el terrorisme, aquestes xarxes internacionals, el tràfic de persones, el grau d'instrumentalització o el grau d'utilització d'aquestes amenaces externes que existeixen serveixen a vegades per amagar aquestes amenaces internes. S'ha de trobar l'adequat grau d'equilibri i de visibilització de quin percentatge suposa una amenaça real per a la República Centreafricana ara mateix.
És que estem parlant aquests dies de República Centreafricana, un país que, quanta gent a la sala sabria situar en el mapa. És a dir, és un dels països que poc situem en el mapa, per bé que el seu nom ja descriu perfectament on està ubicat, al centre de l'Àfrica, d'acord? Però del que se'n parla molt poc. Totes aquestes amenaces, quan precisament les notícies que ens arriben d'allà, si és que ens arriben, no parlen molt bé, és a dir, parlen més aviat de violència, de tensió política, no? Què és el que està passant allà?
Així és. Agafant, jo sempre parlo que s'han de parlar com diverses capes de la ceba. El nucli, la capa més superficial ens parla d'una crisi politico-militar que comença des de principis del 2013, un grup de grups rebels procedents del nord-est culminen un cop d'estat el 24 de març de l'any 2013 i prenen el poder del país, denunciant l'exclusió social històrica que havia patit aquesta regió. Això porta a uns mesos de molta inestabilitat a nivell estructural i sobretot a nivell de la capital, una cosa que mai havia patit, i que es veu agreujada a finals del mateix 2013 per un intent de cop d'estat, una contrainsurgència d'un grup de milícies. Com a conseqüència, i senyalo bé sempre com a conseqüència, es parla d'uns enfrontaments de confessionals, on aquesta primera rebel·lió, que culmina el cop d'estat al principi, està més propera a la confessió musulmana, i aquestes milícies més properes a la religió cristiana. Insisteixo, l'exclusió social, la marginalitat, la gran diferència entre la capital i la resta del país en matèria d'infraestructura, sistema educatiu, sistema sanitari, per mi són les causes estructurals. Entre les conseqüències, sí, hi ha uns enfrontaments confessionals que han portat inclús a la relocalització de molta població des del centre, des de la capital, cap a l'exterior, cap al nord i cap al nord-est del país.
I tu ara, quan hi tornis, perquè ara estàs aquí fent una pausa, no?, un parell de setmanes,
exactament,
deies, no?, quan hi tornis et trobaràs un país amb aspecte molt pres militarment, inclús amb empremtes de violència, o no?
Al país sí, ja m'han anat trobant moltes empremtes de violència. M'atreviria a dir, potser sóc agosarat, que paulatinament aquestes empremtes a la capital es van reduint. A la capital és l'únic lloc on hi ha una clara presència de l'Estat, i és on la resta del país, el desplegament de l'administració, del sistema educatiu, sanitari, necessita unes proves fortes de que això es vingui d'un a terme, i em trobaré un país que haurà celebrat, que estarà en ple procés d'eleccions presidencials, on s'hi han celebrat unes eleccions presidencials a primera volta, on s'ha celebrat un referèndum de la Constitució, i on sembla que pateix una lleugera millora després de la visita del papa Francesc I el 29 i 30 de novembre. Però insisteixo i preferia dir una molt lleugera millora.
Com s'hi viu?
Si viu amb un intent, almenys, de recordar-me jo mateix, i parlo des del punt de vista molt personal, de que l'experiència intensa, interessant, és una experiència extraordinària en tots els sentits, per bé, ja que l'experiència, l'aprenentatge, la capacitat d'accés i d'incidència que pots tenir és enorme, interlocutors d'alt nivell amb qui em puc arribar a trobar són molt importants, però també...
Tipus?
Tipus ministres, tipus...
Sí? Has arribat a parlar amb ministres del país o no?
Sí. Sí, l'accés que s'hi té amb ministres des de Nacions Unides és important. Sempre explico l'anècdota que el dia abans d'organitzar un seminari on un dels ponents era el ministre de Finances, jo estava al telèfon amb ell organitzant el seu PowerPoint. És d'aquelles situacions que t'has de parar un moment i has de pensar, però què està passant aquí? És com, tot és com una mica rocambolesc.
Soc un tècnic de Nacions Unides que estic ajudant tot un ministre d'un país a preparar una presentació PowerPoint. Home, està bé.
Sí, però una mica absurda a la vegada, on l'empoderament dels càrrecs mitjans de l'administració hauria de ser la prioritat, no que jo tingui més o menys accés a aquests ministres, per dir-ho d'aquesta manera. Però després, en negatiu, l'experiència és extraordinària. El viure amb un toc de queda on m'obliga a ser a casa a les 8 del vespre amb unes limitacions de moviment...
Això és així permanent o t'ha passat algun cop? És a dir, el toc de queda ja està ara, en aquests moments, està
sí,
alert o no?
Sí. Sempre que he viscut a la República Centroafricana, sempre he viscut amb toc de queda. Quan hi treballava anteriorment a Metges de Fronteres, el toc de queda era a les 6 de la tarda. Qual cosa, doncs, en quant a moviments, doncs, et queda més restringit. Però, òbviament, és per la nostra seguretat i és pel nostre bé. Però cal que ens ho recordem, òbviament, sempre, perquè la limitació de moviments, doncs, és a vegades frustrant i
des de
pot arribar a esgotar.
Des de quina hora? Fins a quina hora hi ha temps?
Al matí s'aixeca el toc de queda a les 6 del matí. Ens movem molt segons els horaris solars. Les 12 hores, 12-14 hores de l'horari solar, de 6 del matí, 6 del vespre, són les hores de sol.
I a les 6 ja funcioneu?
A les 6, no. Seria gosar dir-ho, però a les 7 sí. A les 7 ja funcionem.
A les 7 és com aquí a les 9, per entendre'ns.
No, seria com a les 8 aquí, és a dir, ja des de casa, doncs les primeres trucades, els primers correus electrònics abans de sortir cap a la feina, i a les 8 ja sí que som operatius.
sona els Coldplay, una formació, precisament, va venir aquí a Barcelona quan no eren coneguts i tocaven a Luz de Gas. I al cap d'uns anys van acabar tocant a l'Estadi Olímpic i l'omplien. I és difícil mantenir-se en el top i seguir omplint estadis. Algunes bandes ho fan, però són molt poques. Una d'elles és aquesta Coldplay, que aquí ens ha interpretat el tema Lovers of Japan de l'àlbum Viva la Vida.
El compromís ciutadà. Jo canvio. Tu canvies. Tots canviem.
És que no sé per què em faig la idea de carrers plens de pols i no sé si és una bona idea o és un prejudici. A veure, corregeix-m'ho, no?
No, no, els carrers són plens de pols de terra, on la majoria no estan asfaltats. I ara, precisament, que comença l'època seca, es fan ben paleses aquesta pols.
O sigui, l'època seca vol dir que n'hi ha hagut una, que era la plujosa...
Exacte. La primera meitat de l'any, grosso modo, a la que ara comencem el primer semestre, és l'època seca. És una època, curiosament, seca també en ambient, menys humida, on les hores de sol al matí i al vespre són més fresques, pel migdia és bastant calorós.
Què vol dir bastant calorós?
Bastant calorós, per comparar-ho, jo sempre parlo el juliol de Barcelona. Els 30-35 graus ningú te'ls treu.
Però no és quan més calor fa, no?
No és quan més calor fa, és quan menys humit és. L'època de pluges, paradoxalment, té una època molt, molt humida, molt calorosa, on la temperatura i aquesta sensació de xafogor augmenta, i ja saps que quan més xafogor està fent, més s'anuncia aquesta pluja. I penses, ah, que bé, ara plou, està caient una ràfaga d'aquestes de pluja tropical, ara refrescarà. Al contrari, seguim encara en aquest període tan i tan humit.
Màxima temperatura que s'arriba?
Ja et dic, sempre estem entre... No crec que arribi, superem els 35-36 graus reals, però ja et dic que a vegades aquesta sensació de xafogor que fa que sigui una mica
doncs,
més...
Doncs hauria fet més, hauria fet 40 graus, inclús,
no,
i més.
Estem en una zona... No, jo crec que no em puc queixar, no ens podem queixar al nord, on hi trobem el Txad. Són temperatures que sempre superen els 40 graus.
Quan dius on hi trobem el Txad, et refereixes al país o al llac?
Perdona, al país. El país. La República Centreafricana està envoltada, i intento dir-ho per ordre, començant des del nord i anant cap a l'est.
Seguint les agulles del...
Seguint les agulles del rellotge, gràcies. Estem parlant que fa frontera amb el Txad, el Sudan del Sud, la República Democràtica del Congo, el Congo i el Camerun.
I el Camerun. Molt bé. Aprovat en geografia, Albert.
Gràcies.
Gràcies per posar-nos a tots el dibuix d'aquest país. Doncs sí, no sé per què feia que hi podria fer més calor. I deu haver-hi un contrast bèstia a nivell social, no?
Sí, excessivament bèstia. I aquí és la part on òbviament hi contribueixo en aquest xoc social. No és precisament què és el que jo em trobo, sinó qui és que els centreafricans es troben. I ara mateix, i des de fa sobretot 2-3 anys, com comentava un dia d'aquesta setmana, aquesta crisi politico-militar que ha portat, sobretot, una enorme presència del que s'anomena, entre cometes, i amb el màxim carinyo possible, el circ humanitari, la presència d'ONGs o d'organitzacions humanitàries governamentals i no governamentals, que fa que l'expresència d'actors, de membres internacionals, el que vulgarment es coneix com a expatriats, augmenta. A més, la presència des de fa poc més d'un any d'una missió de Nacions Unides fa que encara aquest circ ara mateix de Nacions Unides i la quantitat de nacionalitats que s'hi troben sigui immensa. L'afectació que això té i l'impacte que això té econòmic i social, sobretot a la capital, sobretot a Bangui, és enorme, i intentar mitigar-ho és un repte, és una obligació i a vegades és un exercici de reflexió que hem de fer tots.
Tota la ciutat de Bangui està per asfaltar, no?
No, òbviament no.
Deu haver-hi zones de més riques i de zones
més pobres. Sí, al centre ciutat, les principals vies... Bangui és una ciutat no excessivament gran, per ser una capital, no supera el milió d'habitants, estarà entre els 700 i els 800.000, oscil·lant segons el grau de desplaçament de la població pels incidents violents. I les principals vies d'accés, eixos radials que porten cap al centre ciutat, el punt quilomètric, zero, el PK0, que s'anomena, sí que estan asfaltades aquestes grans zones. Ara ens hi hem trobat, per exemple, que amb la visita del Sant Pare, a finals de novembre, més carrers, els propers a l'estadi, els propers a la mesquita, els propers a la catedral, sí que es van asfaltar per facilitar aquesta visita.
Em costa una mica d'imaginar-m'ho, això, i també centres comercials com aquí n'hi ha o no n'hi ha.
No, aquí no trobem.
I barris d'alt standing n'hi ha?
Trobem cases d'alt standing, que no és l'alt standing que aquí ens hi trobaríem, però sí que trobem cases, sí que trobem... Això costa més trobar immobles com a tals. grans centres comercials no hi trobarem, hi trobarem restaurants, hi trobarem moltes botigues, molts magatzems, però sempre a peu de carrer. Grans edificis, ens hem d'oblidar d'aquesta concepció. És una ciutat construïda en gran part als anys 80, entre els règims de l'emperador Bokassa i del president Patassé, que s'ha mantingut tal com era llavors, tal com la recordem llavors, amb molts petits retocs. Sembla que estigui a vegades aturada en el temps. I a vegades agafar imatges d'arxiu resulta molt curiós, perquè es veu que no tantes coses han canviat.
Estem intentant fer una fotografia de Bangui, encara que sigui per l'interès de servidor de conèixer-la. I llavors, si t'ho puc preguntar, i clar, tu ens ho vols explicar, com és el lloc on tu vius? És a dir, com són les cases d'allà, o almenys la teva, si ens ho vols explicar?
Sempre intento donar l'exemple. Jo visc en una casa compartida amb dues persones més, amb una d'aquestes cases a peu pla, d'una sola planta, enorme, d'una superfície enorme, que ens permet viure, no puc amagar, en molt, molt bones condicions. A mi em recorden aquests grans pisos, grans xalets o grans cases que existien als anys 80 i 90, a Valldoreix, a Vallvidrera, a Les Planes, i que eren aquesta construcció d'una sola peça. Visc que és de les millors coses que sempre comento, i que estic tinc la sort d'haver trobat un habitatge molt i molt confortable.
Carai, però és dels habituals o poc habituals?
És dels pocs habituals, és el millor lloc que he viscut vivint, estant i fora, però és una excepció.
Caram, que bé. Caram.
Sí, hi ha hagut sort aquest cop, podem dir-ho.
Someone must have taught you well to beguile and to entrance, for that night you cast your spell and you taught me how to dance, and you taught me how to dance.
Aquesta setmana hem estat parlant de l'Àfrica, ho hem fet concretament de la República Centreafricana amb l'Albert, que era més tècnic de Nacions Unides en aquest inestable país. Acabem d'escoltar la cançó When You Taught Me How to Dance de la georgiana i formada a Anglaterra musicalment parlant, a Katie Melua, un tema també deliciós i melòdic que ens encanta escoltar.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Estem parlant aquesta setmana de República Centreafricana, un país no desconegut, no desconegudíssim. Que ves per on el feia àrid i em dius que no ho és?
No ho és. Les condicions climàtiques que en parlava un altre dia ens porten que aquesta gran humitat i que l'època de pluges ens porti un país frondós, extremadament frondós i verd. Quan he tingut l'ocasió de viatjar des de la capital cap a l'interior del país en avió, en avioneta, em trobo un paisatge preciós, extremadament verd, amb uns rius amb molt, molt de cabdal, extremadament rics. Això que porta, que malauradament hi hagi una enorme explotació de recursos naturals en matèria de fusta, i que un dels fenòmens històrics que delimita la regió, com és la transhumança, és a dir, la circulació de ramat que prové, perdó, del nord, des del Txad, i que havia pasturar al sud, on s'havien creat unes zones històriques de pasturatge, doncs ha portat a un conflicte social entre les ètnies del nord de la República Centreafricana i del sud del Txad.
Espera't, que aquest és un tema també interessant, però tornem al paisatge.
Ara
anirem a això de
perfecte,
la transhumància.
Perfecte.
Paisatge, parcs nacionals en té?
Sí, o té parcs nacionals.
Els has pogut visitar?
No. Anteriorment, gent que havia viscut en moments més pacífics de la República Centreafricana, al sud-oest del país, doncs eren paisatges preciosos. Diu la llegenda que als anys 80, al nord-est, eren zones també zones on es practicaven safaris, es practicaven caceres. Diu la llegenda que l'antic rei d'Espanya, Joan Carles I, hi va practicar la cacera al nord-est, però no us ho puc confirmar.
I ho diu la llegenda, en tot cas. Bé, i això de viatjar amb avioneta, de ser fascinant,
És ben curiós, és el trobar-se amb el mètode de transport per anar de la capital a l'interior amb els teus col·legues d'altres ONGs o d'altres organitzacions per poder desplaçar-te d'un lloc a l'altre.
Barat o no?
Està a cost de l'organització que et representa i, pel que sé, el cost no és barat. No surt de la meva butxaca, però no és barat.
Ja. Transhumància, deies.
Sí.
Que això ha generat alguns conflictes socials a l'hora de portar els ramats a certs territoris de pastura, no?
Així és. Històricament, als anys 70, als anys 80, entre els principals països implicats, el Camerún, el Txad, la República Centreafricana, hi havia acords tripartits on es delimitaven unes rutes específiques per on els ramats podien passar. Paulatinament, aquests acords s'han anat incomplint i s'han anat reproduint de forma violenta. Quan dic de forma violenta és que els ramats, amb els seus pastors, ja venen armats i que ja pasturen per on més els interessa, on troben les terres més fèrtils, que això perjudica els pagesos que estan cultivant les terres, sobretot al nord de la República Africana, la zona més frondosa i més fèrtil, que fa que també que es creïn grups de caçadors de resistència. I això ha portat a molts problemes que no haurien de portar més a intentar recuperar els vells acords i que ens portessin a trobar la resolució pacífica d'aquest conflicte a nivell regional i a nivell molt, molt concret. Però són aspectes que a vegades, quan parlem d'explotació de recursos naturals, quals or, que si els diamants, que si la fusta, a vegades oblidem un aspecte com és aquest de l'aspecte agrícola i també l'aspecte del comerç boví que també alimenta tantes i tantes boques a la regió.
Doncs sí, tant que ho oblidem. Inclús et diria que no se m'havia ni acudit.
Ni ho tenim en compte, exactament. Sí, no. Jo tampoc,
de veritat,
fins que hi vaig ser-hi.
Clar. I presència de transnacionals n'hi ha allà?
No, això és
un clàssic de països d'aquesta regió, no?
Sí que es pot detectar, doncs, algunes empreses extractores xineses en l'extracció de diamants, però en molt petit grau, si comparem proporcionalment a altres països, com el País del Sud, la República Democràtica del Congo, que és el país per excel·lència quan parlem d'explotació de recursos naturals.
República Democràtica del Congo fent frontera també al sud del sud, Sudan del Sud, també. Clar, la pregunta és si, a part de ser poroses amb els ramats, també són poroses amb els moviments de persones que fugen de la violència d'una manera forçada.
Òbviament, òbviament. La circulació de persones, de béns, d'armament, està en el dia a dia, sobretot a la zona nord i nord-est del país, en l'axe tripartit, triestatal, entre la mateixa República Centreafricana, el Sudan i el Sudan del Sud. És un fet molt, molt, molt quotidià. Però crec que s'ha d'anar més enllà, i una cosa que hem sentit molts cops, com és la decisió arbitrària de limitació de fronteres, porta que no concordin amb les pertenences ètniques, religioses, clar, de molts països. I gent que població nascuda al nord-est de la República Centreafricana, on per vincles familiars pertany a sultanats més propers al Txad o al Sudan, que en l'època, 10-15 anys enrere, van estar lluitant en la guerra del Darfur, doncs senten molta més proximitat amb algú de la mateixa capital del seu propi país, de Bangui. Són aspectes que també s'han de tenir en compte.
Que complexa tot plegat, eh? Unes molt fronteres traçades molt, molt a l'occidental, et diria?
Exactament, sí, 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 exactament.
No, perquè ara parles de tots aquests moviments de famílies que pertanyen més al sultanat de no sé on. Dius, pues les fronteres estan molt clares, no? Se les
exacte.
Han fet de la màniga.
I que són molt més flexibles, aquestes fronteres, que no és només que parlem de que són poroses, en quan s'han traçat des del viatge occidental. Però on hem d'anar més enllà i hem de tenir en compte que hi ha uns antecedents històrics, socials, polítics, religiosos, que nosaltres, no, com a des d'Occident, no arribem ni a entendre i a vegades ni a voler entendre.
El compromís ciutadà.
Mentre estàs parlant de República Centreafricana, he volgut entrar aquí a Google Imatges a veure una mica com és, quina descripció física faríem, fotogràfica, no?, per entendre'ns de la capital, del país en general, i el que veig si posa República Centreafricana és imatges de tropes, de rebels, de persones vestides en camuflatge, és a dir, de guerra, per dir-ho d'alguna manera. És aquesta la imatge amb la que ens trobem si viatgéssim ara mateix cap allà.
Amb Joan Ortiz i Serra.
Aquesta és la imatge, crec que és la gran imatge que ens vam trobar, sobretot a finals de 2013, durant l'any 2014, però que, malauradament, tot i que no ser tan virulent com en aquella època, és persistent. Les imatges que deus estar veient, sobretot, parlen de
tu mateix,
aquí està dient, de grups armats, de presència de grups armats, però per mi, de les imatges que més, una fotografia, més que una imatge, a vegades és la presència d'un camp de desplaçats al costat de l'aeroport internacional de Bangui, de la capital, on els períodes més virulents va arribar a tenir fins a 1 milió de desplaçats, desplaçant-se en aquella zona perquè és la zona que es considera més segura, ja que estava sota protecció de la comunitat internacional. Sí, estem parlant de que ens hem d'alegrar, que molta població ha tornat a les seves cases, però és que ara encara estem parlant de que 20.000 persones encara hi viuen gairebé 2 anys després en aquell camp de desplaçats, i que no s'han desplaçat d'una zona tan lluny com podríem imaginar. Això a vegades té un efecte perniciós, perquè aquesta fotografia que et comentava tendeix a oblidar tants i altres aspectes, com és el desplaçament per violència al fora de la capital. Si Bangui és la capital d'un país oblidat, les províncies són les zones oblidades del país oblidat.
Ja.
I això encara és més greu i és més trist, on tots hem de tenir-ho
en compte. Quina població té el país?
Està al voltant d'uns 4 milions i mig, 5 milions d'habitants. Tenint en compte que és una població, que és una superfície una mica superior a la península Ibèrica, estem parlant
que
la densitat és molt i molt baixa.
I tant. I la quarta part, com havies dit tu aquesta setmana, es concentra a la capital.
Exactament, exactament.
Anava a dir, de la mateixa manera que veiem totes aquestes persones que fugen de la violència de manera forçada, i parles d'aquests camps, també hi ha actors armats inclús de conflictes veïns que arribin a entrar?
Sí. Així és, i crec que s'ha de fer molt la distinció des de la zona geogràfica que pertany. No sé si us recordareu, a l'any 2012 va haver-hi tota aquesta campanya procedent dels Estats Units per detenir a Joseph Kony,
sí,
un dels líders de l'LRA.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Se suposa que el trobem al sud-est de la República Centreafricana.
En se la zona, suposa.
Se suposa, perquè no se l'ha trobat. Però tota aquella campanya va aconseguir la presència de marines dels Estats Units des d'aquell any. Si ens n'anem cap al nord-est, la rebel·lió que altres dies comentava que va portar el cop d'estat del març del 2013 està creada a partir de membres originaris de la República Centreafricana, però també recolzada per milícies, grups armats, mercenaris procedents del Txad, del Sudan, en retorn a la col·laboració que els centreafricans pertanyents als sultanats que altres dies comentava, sí, havien donat ajuda a la guerra del Darfur, per exemple, 10 anys enrere.
Buf.
És el retorn d'aquest... I és una realitat, i és la realitat que existeix, i així està. També sentirem, i la gent es preguntarà, no?, i la presència de Boko Haram és factible o no és
també
factible. S'han començat a detectar algunes cèl·lules al nord del Camerun, encara queda una mica lluny, em sembla excessivament d'hora per parlar d'aquesta amenaça, però no ens podem adormir, ja que la realitat és tan canviant d'una forma tan ràpida que no sabem què pot arribar en l'escenari més futur, més proper.
Mm-hmm. Ara que has dit això del Camerun, precisament Bangista sobre la frontera, no? Però em sembla amb República Democràtica del Congo, no?
A la República Democràtica
creuen
del Congo.
Creuen un riu...
Exacte,
no?
El riu Ubangui, així és.
El riu Ubangui. Sí. Ah, o sigui, a una banda del riu hi ha República Centreafricana en Ubangui i a l'altra banda hi ha República Democràtica del Congo.
Així és, així és.
Què et volia preguntar sobre això? Ara no me'n recordo. Bueno, sí, en definitiva, si hi ha coses que creguis importants a destacar també, i em sembla que volies parlar sobre l'aspecte estructural del país i el sector públic versus el sector humanitari, no?
Així és. Quan altres dies comentava que a vegades ens quedem, quan tenim poc temps de parlar d'un conflicte d'utilitat, parlem de la capa superficial de la ceba, i crec que ens hem de centrar sempre en el seu cor. I l'exclusió social, la falta d'administració, de serveis públics, d'educació, un aspecte essencial, i de sanitat, em semblen aspectes que han de millorar. En el seu punt més, Metges Sense Fronteres, ja l'any 2011, dos anys abans que aquesta crisi político-militar esclatés, ja denunciava que la presència dels centres sanitaris estava només al 20% de la capacitat estatal, i que hi ha Metges Sense Fronteres, organitzacions humanitàries, si ho eixamplem, que estan realitzant aquesta tasca, que ja no és una tasca d'emergència humanitària, sinó que és una tasca de substitució dels serveis públics. I són aquests aspectes, sense aquest reforçament d'aquests aspectes essencials, sense el reforçament d'aquests cor, d'aquestes capes de la ceba més centrals, no arribarem a resoldre les capes més superficials, que les veiem en els... que poc les veiem, però que hi són encara presents en imatges, en fotografies i en l'anàlisi de la conjuntura actual.
Albert Caramés, tècnic de Nacions Unides a República Centreafricana, tècnic de Nacions Unides per ara, perquè igual demà ets tècnic de Metges Sense Fronteres, a saber. Gràcies per aquesta setmana haver vingut aquí al Compromís Ciutadà, haver passat pels micròfons de Ràdio Estel i haver-nos explicat totes aquestes qüestions tan interessants que aquí desconeixíem completament.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Albert, una abraçada. Nosaltres posem el punt i final al Compromís Ciutadà, edició dissabte d'avui, i ho fem amb aquesta tranquil·la i melòdica i meravellosa cançó de Ludovico Einaudi, que es titula I Giorni. Moltíssimes gràcies per la vostra companyia, i recordeu que el Compromís Ciutadà torna aquest dilluns amb més temes.